Són les 5. I ara mateix la CNN actualitza resultats. Sentim-ho.
Only 67%, so a ways to go there, a ways to go. The 54 vots electorals ja estava previst. Harris guanyaria a Califòrnia, Trump guanyaria a Iowa amb els vots electorals corresponents 12. Concretament, és massa aviat per parlar. Washington, 12 vots electorals, Oregon amb 8 vots electorals. Massa aviat per pronunciar-nos. Veiem el mapa electoral a continuació. Donald Trump amb 211 vots electorals. A aquesta hora, Kamala Harris en té 145 de vots electorals. 270 vots electorals són els que es necessiten per tal de guanyar aquestes eleccions. Donald Trump està a 59 vots electorals d'arribar a aquesta xifra. Veiem els gràfics. Arizona. Arizona guanyaria amb un 49,6%. Kamala Harris està a prop, 49,5%. Donald Trump té un avantatge de més de 200.000 vots amb un 51% del vot estimat d'Arizona. A Wisconsin també guanyaria Donald Trump amb un 49,9%, Kamala Harris amb un 48,5%. En aquest cas té un avantatge de més de 208.000 vots amb un vot estimat escrutat del 59% en aquest cas. Pennsilvània, Donald Trump manté l'avantatge amb un 50,7% del vot, 48,2% per Kamala Harris. Donald Trump tindria un avantatge de 190.000 vots en aquesta ocasió.
Doncs aquest és el resum que ens estan fent a la CNN, amb els resultats a la mà. Ara mateix Donald Trump té la presidència a tocar, però és cert que ens estem fixant molt en el que diu el New York Times. 89% de probabilitats de victòria és el que li dona el New York Times i assegura que, per exemple, a Pennsilvània té el 68% de possibilitats d'endur-se-la. Si Donald Trump s'emporta a Pennsilvània, pràcticament ja podem apagar la tele i ja sabem de què ha fet.
No apaguem, bueno, que hem d'engegar la ràdio, no.
Sí, no, per això. No apaguem res, però vull dir que ja podem donar-ho per descomptat i ens podem asseure tranquils a escoltar què més us expliquem. Però queden molts vots per comptar i, per exemple, altres cadenes com la NBC diu, compte, fa 4 anys hi va haver alguns moments, crec que el Frederic també ara ho comentava, que ja ens hem trobat en una situació semblant on semblava, de fet és quan Donald Trump va aparèixer per cantar victòria per primera vegada. Per tant, el que haurem de fer també està molt pendents de si aquí a Florida Donald Trump s'anima i surt o no surt d'hora per proclamar la victòria, perquè ja ho ha fet Elon Musk, que és un home de la seva colla, diguem, que forma part de la campanya, però fins que no digui res Trump, diguem-ne que donarem possibilitats de veure com acaba. En tot cas, segurament, si no surt d'hora per cantar victòria, serà perquè ja sap que acabarà guanyant igualment i que no cal forçar la màquina.
Ara han sortit les dades de Califòrnia, Miquel, que deia la Núria abans, eh? És a dir, els estats segurament més prodemòcrates, perquè just és a les 11 de la nit que ens han tancat els col·legis electorals, a 11 de la nit hora de Washington, eh? Però és l'hora que han tancat els col·legis electorals i és quan es poden donar dades, i llavors és per això que hi ha hagut un munt de vots més electorals per Kamala Harris, doncs perquè doncs, Califòrnia és un estat molt, molt poblat. Estava mirant un parell de coses interessants. Un, per exemple, a Arizona, que és un estat en teoria clarament republicà, la diferència entre tots dos és de 3.000 vots, encara no, eh? És a dir, és realment molt diferent, vull dir, amb una diferència molt, molt minsa entre Donald Trump va per davant, però molt, molt poquet, és a dir, va, Donald Trump té 904.000 vots i Kamala Harris en té 902.000, vull dir que realment ni això, ni 4.000 vots hi ha de diferència entre tots dos. I també és interessant, hem sentit abans com la CNN deia que Iowa queia del costat de Donald Trump, a més per molta diferència. És molt curiós perquè aquesta última setmana va aparèixer tot d'una enquesta que deia que Iowa guanyaria Kamala Harris i llavors va haver-hi un cert altabaix de dir ui, això no encaixa per res amb les enquestes que hem vist fins ara. La prova és que aquesta enquesta sí que no la va encertar.
Ho estem seguint aquesta nit amb Francesc Garriga a Miami, seguint també a Donald Trump, i Cèlia Serranes, que es troba amb Kamala Harris, molt a prop de Kamala Harris, a Washington, des d'on seguirà aquesta nit electoral, Cèlia, i de moment entenc que no hi ha informacions. Està seguint-ho, de fet, deies, en una festa, no?, que està organitzada. No sé si és una festa més aviat demòcrata, és a dir, que les cares són més aviat de pomes agres ara mateix, o és una festa una mica així més neutral?
No, a veure, una cosa és la festa del propi Partit Demòcrata, que és a la Universitat Howard, molt a prop d'on em trobo ara. És la universitat, un campus negre històric dels Estats Units, on ha estudiat gent de molt renom i on va estudiar Kamala Harris, la vicepresidenta. Allà és on ella passa la nit electoral, on compareixerà si guanya o si perd, i on ja diem els seguidors més del partit. Allà les restriccions per la premsa estrangera eren moltes, jo no he pogut entrar, llavors jo estic molt a prop en un lloc que es fa una watching party. Una watching party és una festa que organitzen diversos llocs, llibreries, bars, pubs, perquè la gent ve, es reuneix i comparteix angoixes, felicitats i disgustos, no? I llavors estic aquí. De moment està sent una festa una mica igualida, no han sortit grans victòries que els demòcrates puguin apuntar, perquè hem de recordar que a Washington DC, a part que Kamala Harris com a vicepresidenta ha viscut aquí els últims anys i per tant per això ha triat aquí per passar la nit electoral, doncs és un feu demòcrata. Els demòcrates solen guanyar per més del 90% dels vots. Per tant, sentiu el soroll, és que sóc al carrer aquí a la festa. És un feu demòcrata a Washington, per tant, tota la gent que ve a una festa com aquesta és votant de Kamala Harris. Està tothom esperant tenir alguna cosa a celebrar, però ja dic que les cares són una miqueta llargues.
Com deia el Francesc Garriga, ara mateix el New York Times dona un 88% de possibilitats de que Donald Trump sigui proclamat president dels Estats Units. Ho estem comentant també aquesta nit amb Laia Balcells, catedràtica de Ciència Política de la Universitat de Georgetown, Sílvia Coplo, directora del Divan de Catalunya Ràdio, doctora en Comunicació, també tertuliana del Matí de Catalunya Ràdio, i Núria Ribó, periodista i tertuliana també del Matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Coplo.
Ai, ara estava abans, és que m'havia quedat amb la idea aquesta del Elon Musk, que m'agradaria, diríem els que vivíeu aquí, que podeu comentar, aquest home que abans no era en republicà i que en un moment donat va fer un tom per posar una mica, com diríem, d'alguna nota així com més personal, que té una col·lecció de fills, no sé si 12, amb 3 dones diferents, i que sembla que al final doncs n'hi va haver un que va canviar de sexe, i llavors va dir, escolta, això no pot ser, diríem aquí amb els demòcrates, cap on anem, i quina barbaritat, i ho estic simplificant molt, no? Però que va acabar sent com un element que el va fer com acostar-se a Donald Trump. I pensava, bueno, aquí els que viveu aquí, que ens ho podríeu com ampliar, no? Perquè aquest canvi que ha fet, aquesta manera de posar-hi diners, de donar premis, que llavors et diuen els que et fan estudis, no, la gent pot agafar els diners i després vota el que vol. Bé, però, diríem, hi entren, no? Diríem, queden influïts, o una part queden influïts, no? El canvi de l'home...
Alteren les regles de joc.
Sí. Clar, canvien les regles de joc.
Sí, estem en una nova era, no?, en què els bilionaris estan tenint molt impacte en política, i això també és una qüestió molt, molt preocupant. Aquí és un país on sempre els diners havien marcat molt la política, molt més que Europa, però està sent extremadament exagerat. Els últims 20 anys com ha incrementat el poder del diner en la política i el paper dels bilionaris en aquestes eleccions doncs, ha sigut molt, molt important. I bé, m'abstindré de comentar aquesta figura en particular i la seva història, però sí,
certa,
porta molt de carrer.
Certa, no?
Jo el que volia, un comentari que volia fer, era que ara mateix ens trobem, si es parlaven de possibles escenaris, no?, d'aquesta nit i d'aquesta setmana, ara mateix ens trobem davant dos possibles escenaris, no? Un és la victòria de Donald Trump, que, diguem, es seria donada per vàlida aquesta nit o demà al matí, o potser quan acabi el recompte de Pennsylvania, si tarda uns dies, però llavors també hi ha l'altra possibilitat, que ara veiem cada cop més remota, però que seria que acabés guanyant Kamala Harris. Això també ens portaria a un escenari molt complicat, perquè el relat que faria el Partit Republicà, que el relat que faria Donald Trump seria molt semblant al relat del 2020, no? Aquí hi ha hagut... s'han fet trampes, no? Perquè, clar, nosaltres hi ha tota una història, hi ha un factor emocional molt important, aquí ara mateix ells ja es veuen guanyadors, i en aquest moment de la nit, llavors si de cop i volta resulta que tot canvia, que les coses canvia i acaba guanyant Kamala, això, des del meu punt de vista, portaria a una situació de tensió i de possibles aldarulls.
I s'ha anat preparant. Aquest dia, aquestes últimes setmanes s'ha anat preparant. Si les dades són desfavorables cap a mi, ja podeu anar pensant que aquí, aquí hi ha frau, no?
Però, clar, si hagués hagut una victòria molt folgada de Kamala, llavors seria més difícil. Però, clar, ara mateix estem en una situació que no només si guanya Kamala serà molt ajustat, però sobretot ha estat guanyant ell fins ara. Llavors, dirien, ah, aquí ha passat alguna cosa.
No, i serà mira, realment una situació de tensió en les properes dues hores si encara no es declara claríssimament, perquè recordeu que fa 4 anys ell mateix es va declarar abans de temps dient que era el guanyador. I, a veure, va tindre que fer marxa enrere o se'l va parar. Però en aquests moments, amb les properes dues hores, si no queda marcat claríssimament que ell ho és o no ho deixa de ser, poden haver-hi ja moviments al carrer. De fet, la Guàrdia Nacional i a molts llocs estan mobilitzats perquè tant si hi ha un resultat com l'altre, i més amb aquesta situació que estem a l'espera a veure si cau un, si cau un, i poden passar 2 o 3 hores i poden passar realment violència.
Garriga.
Els resultats s'estan configurant tots en la mateixa direcció, que és aquest avantatge de Kamala Harris. És cert que les últimes actualitzacions estan reduint una mica lleugerament les distàncies i que Georgia ara mateix la distància és de 140.000 vots, ja no són els 200.000 d'abans, que a Carolina del Nord són 140.000 o menys de 140.000 vots, ja no són els gairebé 200.000 d'abans. Per tant, diguem-ne que si encara no hem dit Georgia és per Trump, Carolina del Nord és per Trump, vol dir que la cosa encara penja d'un fil, i sobretot Pennsilvània, on l'avantatge ara de Trump és més o menys considerable, té gairebé 4 punts d'avantatge, encara queda un 25% per comptar. Per tant, diguem-ne que la nit encara pot ser llarga, per més que ara mateix tot ens porta a pensar que Donald Trump serà president. I no estic dient que no ho serà, però estic dient que potser...
Però amb Georgia, dius... O sigui, quan estàs cortat, a Georgia?
A Georgia ara estem al 93%, però la distància és de... no arriba a 3 punts, són menys de 3 punts.
Quatre anys amb el que queda... 11.000.
Exacte, amb el que queda... Oh, el que
encara es podria corregir, però vaja...
Bueno, 150.000 vots de diferència.
Però és molt difícil, això, anava a dir això, no? Vull dir
és,
que
és difícil, però, és difícil.
Però... Però Garriga,
té raó, va passar fa 4 anys. Va passar fa 4 anys, eh? Tot d'una vam veure com...
És dir, i l'agulla del New York Times també preveia.
Sí, ara m'està escrivint un amic que em deia, fa 4 anys vam tenir la mateixa conversa cara. Perquè ara li estava dient, ostres, això pinta molt per Trump, sembla que... I em diu, bé, fa 4 anys a aquesta hora estàvem dient el mateix. Per tant, esperem-nos a tenir conclusions, tot i que és veritat, pinta una nit molt vermella.
És una cosa, els estats claus, perdona, Arizona és el que està menys escrutat ara mateix? Bueno, no sé si és un dels menys.
Nevada encara no tenim resultats. Perquè allà diguem-ne que el recompte comença diferent. Però, repàs ràpid, eh? Arizona, amb un 53% dels vots escrutats, Donald Trump té un avantatge de 0,2%, per tant, avantatge mínim, però semblaria que suficient amb el que queda per comptar. A Wisconsin, amb el 64% dels vots escrutats, Donald Trump té un avantatge del 3%, això són 60.000 vots. A Michigan, aquí encara van més lents, amb un 32% escrutat, l'avantatge de Donald Trump és de 4 punts, uns 80.000 vots. A Pennsilvània, amb el 73% escrutat, Donald Trump té avantatge per 3 punts, i els dos llocs que estan a tocar, però encara no es poden certificar perquè no acaba de fer el pas definitiu, són Carolina del Nord, amb un 88% escrutat, 3% per Trump, i Georgia, 93%, també amb 3% per Trump. Per tant,
tot Trump, pel que m'estàs dient.
Aquí està el tema, és a dir, avantatges petits, però amb els percentatges escrutats sempre per Trump.
Sí.
Hi ha una cosa important d'Arizona, que ho deia el Garriga, que la diferència és molt, molt estreta ara mateix entre els uns i els altres. Des de l'equip de Kamala Harris deien necessitem una distància molt gran perquè la que comenci a entrar vot per correu donem per sentat que serà vot republicà. Per tant, doncs, a mesura que vagi entrant el vot per correu, segurament això es dirà per la banda de Donald Trump. Pennsilvània, si recordeu les eleccions de fa 4 anys, vam estar dies abans de saber realment qui guanyava les eleccions. Des de llavors fins ara s'han canviat una miqueta les normes per accelerar el recompte, d'una banda tècnicament, comprant equips nous, i de l'altra, aprovant lleis que permeten, si cal, estar comptant tota la nit. Per tant, a nosaltres se'ns farà llarga, però els que compten vots a Pennsilvània, déu-n'hi-do.
I falta el vot de l'estranger i dels militars, que, curiosament, les xifres te donen un ventall tan ample com de 3 a 9 milions. Això ho he demanat, i la veritat és que les ambaixades o qui ha de portar el número dels estrangers a fora, encara a hores d'ara no confirmen la xifra exacta que tenen d'americans arreu del món, entre 3 milions i 9 milions. Això sí, la majoria són demòcrates.
Era quan que Carolina del Nord ha començat la nit, Francesc Garriga, que donava la nit per Harris. Hi ha hagut un canvi en això, també ha passat a Geòrgia. Per tant, si aquests dos estats acaben anant finalment per Trump, que és el que veurem, Kamala Harris només té una clau, que és Pennsilvània.
És que és l'únic camí que té. Mira, ara, actualització de vots a Pennsilvània, una mica bona per Kamala Harris, que retalla distància, ja són menys de 200.000 vots. Bé, si anem retallant de 10.000 vots en 10.000 vots, ara una nova actualització... Serà molt llarg, això. Semblava que potser era...
Ara, al revés, la nova actualització va per...
Els 7 estan a l'aire, sigui com sigui, a l'aire. I són 93 vots.
A l'aire, però Donald Trump...
93 vots. Ja no tant, no?
Li porta 100 metres a la carrera, diguéssim.
Sí, però
es tanca. Geòrgia ja va estar... Estem bastant... En quin percentatge estàvem, ja, diríem,
Geòrgia? Estem al 93%. El que passa que hem de tenir en compte una cosa. A la que ens quedem al 93%,
sí.
És a dir, fins al 93% hem arribat molt ràpid. Aquí ja comencen a entrar els vots. Ai, això... Mira, sí, 94% i Harris retalla una miqueta Geòrgia. Sí. Ja té menys de 3 punts de desavantatge, són 2,7. Jo crec que la tendència a partir d'ara serà de Harris anar-ho reduint. Arribarà? Jo ho veig difícil. Però jo no sóc estadístic.
Hauríem de tenir un 110%.
El New York Times, el New York Times veu 95% per Trump. Però en tot cas, del 94 al 100, si hi ha probabilitats per Harris de guanyar, no es podrà declarar Trump guanyador. I per tant, ens quedarà aquí penjat Geòrgia. Perquè quin és el problema que tenim ara? Que és que els vots que falten per comptar en molts casos seran vots per correu que s'han trobat defectuosos. A casa nostra, perquè la gent ho entengui, sí, un vot nul, és a dir, a la que veus un vot una mica estrany, ja és nul. Als Estats Units s'intenta evitar de totes que el vot sigui declarat nul. Per tant, si és vot per correu, que la firma no quadra, que el vot no està clar, que no sé què, que allò... Es va a buscar qui ha més aquell vot perquè el pugui tornar a emetre. Això vol dir que si tens 3.000 vots que són declarats nuls, aniran a buscar qui els ha emès perquè els tornin a emetre. Això són dies. Si bé d'aquests vots podem estar... Vaig llegir l'altre dia, fins al dia 17 o 18 de novembre, sense saber el resultat. El que passa que tot pinta tant cap a Trump que difícilment ens vindrà d'un estat. Però mira, nova actualització, ja són 2,6 de desavantatge, ja no són els 3 d'abans. Per tant, diguem-ne que això serà com una intent de remuntada que segurament Harris anirà nadant i es quedarà ofegada a la costa, però que encara s'anirà reduint, això.
Clar, per Pennsilvània, per exemple, estava mirant, hi ha 23 comtats on hi ha més del 95% dels vots. Trump havia de fer 1,2 punts per millorar la darrera vegada que per guanyar tot l'estat, i a les comarques on hi ha aquest 95% dels vots està fent 2,5 punts millor que el seu total del 2020. Per tant, Pennsilvània...
Pennsilvània pinta molt sí, bastant bé. Però mira, de tots els estats on estem ara fent aquest recompte, i ja que agafem la referència del New York Times, Pennsilvània fins fa una estona semblava molt més clar que no pas ara. És a dir, Pennsilvània ara ha tornat el New York Times ja no la dona per Trump. Fa una estona la donava favorable a Trump, i ara està ja amb un punt mig. És a dir, que encara podem veure una regressió de l'avantatge de Donald Trump, i si retrocedeix a Pennsilvània, s'obren els camins per Kamala Harris. Però si no, doncs clar, la cosa serà impossible, pràcticament.
Estic llegint un tuit d'un professor de UC Boulder que diu que Pennsilvània, Michigan i Wisconsin encara estan a l'aire i que encara res es pot dir.
Sí, sí, allò de que no es podien tocar campanes, no? Diríem com han dit...
Que no sigui l'hora en punt, no podem tocar campanes.
No es pot tocar campanes, no?
Cèlia Cernadas.
Doncs, l'esperança no s'ha de perdre i, efectivament, queda tot el que és el Blue Wall, no? El mur blau, que són Michigan, Wisconsin i Pennsilvània. Hem de recordar que l'any 2016 Hillary Clinton va perdre les eleccions perquè va perdre aquests estats. Són estats, insisteixo, de vot treballador, de vot de fàbrica, on hi ha molts seguidors de Trump, que és aquest vot que històricament havia estat dels demòcrates i que s'ha anat fent trumpista. Però hi ha un tema important que han estat els sindicats. Els sindicats tenen molta presència en aquest estat, sobretot a Michigan, on hi ha l'indústria de l'automòbil. Els sindicats han donat suport molt intens a Kamala Harris, tret d'un, el sindicat dels camioners, que per primera vegada no va demanar el vot per Partit Demòcrata. I això va ser un canvi important, però en tot cas hi ha hagut un esforç molt important del vot sindicat, dels sindicats, per mobilitzar aquest vot treballador cap als demòcrates. Perquè hi ha hagut aquesta, diguem, transició, aquesta transformació del vot els últims anys als Estats Units, que ho llegia l'altre dia en un article a Washington Post. El vot republicà comença a ser el vot del treballador, no? I el vot demòcrata, el vot de les elites urbanes de les costes est i oest. Per tant, una mica el món al revés, que és una mica el fenomen també que estem vivint a Europa, amb l'ascens de l'extrema dreta, on una part del votant de l'extrema dreta a Europa, doncs és vot treballador, gent amb problemes econòmics i amb molta frustració per com funcionen les coses, i on el tema de la migració juga un paper molt important.
És que això és un dels temes que haurem de mirar en els pròxims dies, és a dir, com s'està recalibrant el vot. És a dir, històricament s'havia considerat doncs, que hi havia uns col·lectius que votaven demòcrata i uns col·lectius que portaven republicà. Això ha saltat pels aires, això ha saltat pels aires. És a dir, amb l'arribada de Donald Trump ha saltat pels aires. Hi havia un punt clau, dèiem abans, que era la qüestió de l'avortament, en què es considerava que es podia mobilitzar un ampli electorat. Hem de recordar que des de la sentència del Suprem 22 estats van començar o van aprovar mesures que prohibeixen l'avortament, però en aquest temps hi ha hagut 7 estats que han votat blindar el dret a avortar en les seves constitucions. Un d'aquests estats és Michigan. El que diuen ja alguns analistes demòcrates és que les dones de Michigan s'han sentit poc cridades a votar perquè en el seu estat el dret a avortar ja està blindat i, per tant, doncs no era una cosa que les
mobilitzés. Ja van fer la feina.
Exactament.
Ara, també és veritat que després del que va passar al Madison Square Garden, en què Donald Trump va atacar... Bueno, Donald Trump no, de fet, els membres que apareixien abans del... Els taloners van atacar els porto-riquenys d'aquella manera i cap als hispans en extensió. Si això no ha recollit, si Kamala Harris no ha sigut capaç de recollir això, és que realment
és
també...
És Pensilvània, que hi ha 400.000 porto-riquenys, i és on està tardant i està la cosa ara, sembla que frenada, sí, i a poc a poc...
400.000 tenen dret a vot.
Sí. Hi ha molts diferents grups d'hispanos i els cubans no...
Però eren molt optimistes els demòcrates amb això, de pensar que mobilitzen aquests 400.000 porto-riquenys. Si això no s'han mobilitzat, aquí també s'ha d'analitzar què és el que ha passat, per què no estan arribant aquesta gent, quan Donald Trump els ha posat amb
safata. No? A veure què dieu vosaltres, no?
Que Carolina avui... del Nord, Frederic, ja tenim guanyador definitiu, el New York Times ja, diguem-ne, que tanca Carolina la batalla de Carolina del Nord.
Carolina del Nord per Donald Trump, en la línia que dèiem abans, ara ja es marca de color vermell, amb un 89% de vots escrutats, 3 punts de diferència, són 16 vots electorals cap a la columna de Donald Trump. És el primer dels 7 estat claus, el primer dels 7 swing states que ja es declara d'alguna manera, no oficialment, perquè això és el New York Times, però vaja, està al caure.
Són les 5:22, perquè... Carolina del Nord, que va per Donald Trump, ara mateix ho acabem d'avançar aquí a Catalunya Ràdio. Digues, Garriga.
I això... Fins ara no hi ha hagut encara cap canvi respecte al 2020. És a dir, Carolina del Nord ja va ser de Trump. És a dir, que a partir d'ara, tot el que pugui sumar Trump ja és nou. Ja va ser de Biden. I, per tant, aquí és on ell ja començarà a confirmar la seva victòria, si és que finalment s'acaba confirmant.
Estarem pendents d'aquests 7 estats claus. Nevada, Arizona, Carolina del Nord, ja ho tenim clar. Georgia, hem d'esperar què passa. A Michigan, a Pensilvània i a Wisconsin. Són els 7 estats claus que avui hem de posar la lupa per saber què és el que passa en aquestes eleccions, que, com dèiem, recordem que ara mateix diu el New York Times, atenció, 91% de possibilitats de victòria de Donald Trump. 91%. Som a Catalunya Ràdio, som a la Ràdio Nacional de Catalunya.
Des de Washington, especial eleccions americanes.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal.
Que els joves de temporada hauran d'estar...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
De què riu la Mònica?
No, només jo puc parlar. Sí. Vull dir, estan tots 3 trencats.
Això els dimecres és divertit, eh?
El fotut és que ara haurem de parlar de coses sèries.
Clar.
No sé si podrem, eh?
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
i uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé, pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, este titular.
Doncs sembla que hem impactat, que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols de número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Manel Elias.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. En directe a Catalunya Ràdio, des dels Estats Units, seguint el desenllaç d'unes eleccions presidencials que sabíem que serien ajustades i que de moment ho estan sent, però amb més color vermell que no blau i, per tant, bones notícies per Donald Trump, bones notícies pel Partit Republicà. Ara mateix la CNN explicant quina és la situació.
We didn't see many Trump people out there at all, just doing phone banks. But what happened in 2016 is Trump support was organic. It was organic.
Jake Tapper i John King, els dos habituals d'aquestes tasques a la CNN, fent una mica de tertúlia perquè estem en un moment d'impàs. Acabem de saber que Carolina del Nord va per Donald Trump. Per tant, diguem-ne que del 7 estat frontissa, un ja l'hem apartat absolutament. Encara ens en queden 6. I aquí és on es jugarà la presidència. Però, de moment, Carolina del Nord ja està fora de combat. Ens queda Nevada, que no tenim resultats. Ens queda Arizona, lleugeríssim avantatge de Trump. Ens queda Wisconsin, un lleuger avantatge de Trump. Michigan, Pennsylvania i Georgia, tots amb avantatge de Trump. I a la taula entenc que, amb aquests nervis, de veure si... Ara mateix la gran incertesa és si ho podrem resoldre o no aquesta nit, perquè no ho tinc clar.
No tens clar que això es pugui resoldre aquesta matinada a Catalunya, diguéssim, eh? Les properes dues hores, per exemple.
Jo crec que si el resultat de Pennsylvania es va ajustant, ens quedaran encara vots per comptar que s'allargaran dies. I, per tant, dependrà molt de com acabin els altres. Però si ens hem de fiar només de Pennsylvania, pot anar per llarg.
És que les coses poden canviar moltíssim encara, és a dir, per tant, els que diguéssim que volen que guanyi Trump no haurien de cantar victòria, poden estar contents per com estan anant les coses, però és que no s'han de deprimir els que volen que guanyi Harris, perquè tot això pot donar la volta en qualsevol moment, seria Sarnades.
Doncs sí, recordo que no seria la primera vegada. El que passa és que, a veure, hem d'esperar fins a l'últim moment perquè ja sabem que vindran amb molts pocs vots. Hem d'esperar què passa, com diem, amb el mur blau. El mur blau són els estats del cinturó de l'òxid, els estats industrials del nord dels Estats Units, al costat dels Grans Llacs, que són Pennsylvania, però són també Michigan i Wisconsin. Aquests tres estats han de ser postdemòcrates. Hillary Clinton els va perdre el 2016 i va perdre les eleccions. Potser també perquè aquí hi ha un problema, i és que en general es dona per descomptat, els demòcrates donen per descomptat dos vots, el dels treballadors i el dels afroamericans. I ni un ni l'altre són ja bases electorals 100% demòcrates, ni molt menys, especialment el vot treballador, que és molt important en aquests tres estats. I en el cas de Pennsylvania és molt important el vot afroamericà. I hi ha un tercer vot molt important que decanta en l'estat de Michigan. A Michigan viuen mig milió d'àrabo-musulmans. És la comunitat àrabo-musulmana més gran dels Estats Units en un sol estat. Aquesta comunitat no vol votar i no volia votar Kamala Harris, ho vaig estar allà fa uns dies, i no volen perquè la consideren còmplice d'Israel i del que està passant amb la guerra de Gaza i amb els palestins. Amb mig milió de persones en contra, de les quals no totes tenen dret a vot, però una bona part, és per perdre l'estat de Michigan. De fet, hi havia una campanya molt intensa a Michigan per part d'aquesta comunitat, ve per votar com a vot protesta, que se'n diu el vot no compromès, uncommitted vote, i l'altre per votar hi ha una tercera candidata, que és Jill Stein, que és la candidata del Partit Verd, que era la més declaradament anti-Israel en el tema de Gaza. Per tant, estem parlant d'estats amb algunes peculiaritats noves d'aquestes eleccions, com és la guerra de Gaza, i on el vot treballador és el que està en joc. El vot treballador, que sempre era demòcrata i que cada cop és més campista.
Per cert, que el que deies ara tu, Francesc Garriga, ha publicat al New York Times que la cap de campanya de la candidata demòcrata ha traslladat a la resta de l'equip que vagin a dormir per continuar el dia següent, perquè consideren, creuen, que el recompte no es tancarà aquesta nit i ho fien tot a Michigan, Wisconsin i Pensilvània.
És el que ja dèiem ara això, ja fa hores, això,
home,
eh?
Doncs has d'estar molt convençut, per enviar la gent a dormir.
Sí, perquè o veus que no visquin el desastre.
No, et dic una cosa, aquesta gent del Partit Demòcrata, si finalment es confirma que Trump guanya amb aquesta escombrada, hauran d'explicar moltes coses. Avui ens han estat dient, per activa i per passiva, en públic i en privat, que les xifres de participació a Pensilvània els feien ser molt optimistes, que el vot dels joves els feia ser molt optimistes, que l'augment del vot de la dona que tenien detectat en diverses parts del país els feia ser molt optimistes. Per tant, diguem-ne que la cap de campanya, que és la que havia rebut molt bones crítiques per com havia gestionat en tan poc temps una campanya com la de Harris, que certament ha estat a contrarrellotge, bé, doncs, o està molt convençuda i té dades internes que evidentment no compartirà, que indiquen que la cosa encara és competitiva, o potser ja tira la tovallola.
És important destacar que a Michigan, dels tres estats que segurament on s'acabarà jugant la partida, la diferència, és veritat que hi ha el 36% de vots escrutat, però la diferència és majúscula, són 7 punts de diferència.
On, això?
Michigan, Donald Trump té el 52,5%, Kamala té el 46%. Sí, sí. Vull dir que la diferència és molt, molt gran ara mateix.
L'índex de població àrab americana realment li tenia votada amb el tema de la guerra d'Israel i Gaza.
Ho deia la Cèlia abans.
Sí. Una cosa, perquè el que sí que hem de tenir... El que sí que hem de tenir en compte és que Wayne County, que és a Detroit, allà hi ha mig milió de vots que seran demòcrates segur que estan per comptar. Per tant, diguem-ne que esperem-nos. Esperem-nos a Michigan.
Dos quarts de sis, no? I penso amb els oients que no es deuen haver llevat a les quatre, com si diguéssim, no? Que és que quan nosaltres hem començat aquest programa especial, no? Si finalment aquests punts clau que poden haver decidit són la immigració i l'economia de butxaca, per dir-ho així, més enllà de l'avortament, en les enquestes, en la mitjana d'enquestes, Trump lideraria en les àrees més importants, en immigració i economia, eh? I realment seria l'avortament seria clau per a Harris i per a les dones, no? Però per a Harris, sobretot. Per tant, la immigració i l'economia de butxaca, el que tinc menys diners per anar a comprar, i d'això em faig responsable Biden, i Harris hi era. Per tant, recordo, tiro enrere també, el que es vol és un canvi, i des de la posició dels nord-americans, que a nosaltres ens sorprèn tant, el canvi resulta que és Trump, que dius, però si és el que coneixem, a qui no el coneixem és a Kamala, no? Però el canvi, perquè és clar...
És que sí que és veritat que hi ha una visió francesa de que Kamala és la continuïtat, no?, del que
sí,
ha viscut.
I de fet ella s'ha desmarcat de Biden.
Sense l'experiència de Joe Biden.
S'ha desmarcat de Joe Biden, però amb la boca petita, perquè evidentment tampoc el podia apunyalar en públic de forma molt clara i perquè tampoc se'n podia separar, forma part de la mateixa administració, tot i que és veritat que el paper del vicepresident és més d'acompanyar que no pas de decidir. Però en tot cas, clarament, els nord-americans hauran vist que l'economia i que, per tant, el preu de les coses, perquè ja no és l'economia, no és ben bé...
Sí, sí.
És el preu al supermercat, bàsicament. Sí.
És el supermercat.
I aquella pregunta...
Els pistatxos, Garriga, els pistatxos.
Els pistatxos, sí, sí.
La pregunta que li van fer a Kamala Harris de què faria diferent, no?, si ell, de Biden, en el tema de l'economia, i que ella va dir, ara mateix no se m'acut res, com si diguéssim, no se m'acut res que faria diferent, que jo crec que li va anar molt en contra, que després va haver de matisar i dir, jo no sóc la continuïtat de Biden, no? Però, és clar aquí, bum, la veus com amb terra que se li belluga per sota, no?
Deia els pistatxos, els fastucs, perquè ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam entrar i estava jo al tren i vaig intentar anar a comprar una aigua i uns pistatxos, uns fastucs, i em costaven $8, un paquet petitíssim de fastucs, ho vaig trobar caríssim. Vull dir que realment... I una aigua em sembla que valia $5, una ampolla d'aigua.
Benvinguts als Estats Units.
Sí,
sí, benvinguts als Estats Units. Doncs això és el que segurament també està passant factura ara la nit sí. que estem explicant. Laia Balcells, com ho vas veient tot plegat?
Bé, a veure, és el tema aquest del vot àrab, no? També em sembla important de ressaltar, perquè Kamala no s'ha acabat de distanciar de la política exterior de Biden, i en aquest tema, doncs, evidentment, s'ha perdut suport. Ara llegia que hi ha una ciutat de Michigan que va guanyar, que Trump va guanyar, que Biden va guanyar les últimes eleccions i que ara mateix Kamala perdrà, és una ciutat molt de població àrab. Llavors, aquest tema, ella potser això hagués hagut de fer més per desmarcar-se. A veure, ara tampoc vull posar-me en plan en teoria de conspiració, però és veritat que a Netanyahu ja li va bé que guanyi Trump. I és curiós també l'escalada bèl·lica que hi ha hagut aquestes últimes setmanes amb els atacs del Líban i tot, que no dic que vinguin determinats per això, però no li ha anat malament i Kamala no ha fet prou en aquest sentit per desmarcar-se. Suposo que també tenia altres pressions i temia perdre un altre tipus de votant.
Possiblement quan es miri el sector jove universitari, que és el que més s'ha aixecat en contra d'aquesta guerra, i que en canvi els joves universitaris fins als 24 se'ls van portar a Biden, va tenir un gran gruix de votació. Ara es veurà en aquests moments que són els que li han plantat cara, per una banda, d'aquesta guerra, i els musulmans també pel mateix preu a l'estat de Michigan.
I ara estava mirant, Frederic, que Trump està superant tots els seus punts, els comtats on hi ha més del 95% dels vots.
Sí, i a més, però veia una cosa també interessant, que és que, per exemple, com explicàvem abans, el New York Times ja ha dit que Carolina del Nord és per Donald Trump, la Fox no. La Fox, que és el canal conservador, encara no. La Fox la va clavar bastant fa 4 anys, eh? La Fox va ser la primera que va dir Arizona era per Joe Biden i va haver-hi una certa, revolució a la banda conservadora.
Donald Trump
la Fox
es va enfadar i va trencar relacions molt, sí. amb Fox News per això.
D'aquí ve, no? Clar.
Sí, sí, però vaja, que al final també hem d'informar, no? Més enllà de marcar un perfil polític, molt clar i evident.
Sí, però vull dir que això... És a dir, Trump entenia que sí, es van precipitar, que ho van fer massa d'hora i que això no l'ajudava en el seu relat. Evidentment, aquí tothom mira pel seu d'allò. Mira, comencen a entrar vots a Detroit. Ja el 17%, sí, 17%, i aquí sí, l'avantatge per Kamala Harris començarà a ser considerable. Quants punts havies dit, Frederic, que hi havia abans?
Abans hi havia 6 o 7, fins i tot, i ara estem...
Ara som ja 4...
Una mica menys, sí, una mica menys.
Sí, 4, allò, 39%, és a dir que jo crec que a Michigan encara hi ha cert partit, i a Pensilvània, doncs ja ho veurem. Però si no hi ha partit a Pensilvània i no hi ha partit a Michigan, no hi ha partit al país.
A Pennsylvania acaba de perdre una dècima Donald Trump, però vaja, estem a 80%, 51,2% per Donald Trump, 47,8% per Kamala Harris. Tot i això, la diferència és de 200.000 vots, encara no.
Fixem-nos, diríem que nosaltres que veiem, bueno, és la primera dona que podria ser presidenta, perquè no ho va poder ser finalment Hillary, no? Amb els factors que intervenen, el candidat, la campanya i el context. I miràvem avui també com els estereotips, els esbiaixos, encara funcionen molt, la percepció de la gent, no? Quines feines són específiques per dones, quines són pels homes, d'una manera conscient o d'una manera inconscient, o la històrica falta de representació en els llocs de poder de les dones, o la cobertura mediàtica, o els reptes, no? O les percepcions que poden impactar en el fundraising, no? Aquest país que va veure com Barack Obama arribava, no? I que potser és més masclista que no pas racista, eh? I que gran, mandaríem davant de les dones. L'hem vist a Harris mai vestida amb faldilles, no? L'hem vist, no sé, potser el Francesc que l'ha vist, no? Sempre amb uns trajos, maneres molt femenines, però trajos molt masculins, colors molt masculins, sense apel·lar mai, que abans ho dèiem, a la seva condició de dona, que ella ha tingut finalment com a mentora a la pròpia Hillary Clinton, eh? I que li deu haver donat bons consells, però no n'hi ha prou encara.
No, perquè Hillary va provocar que aquest vot no, al final no funcionés.
No, al final el vot de les dones blanques, diria més el que
apel·lar, el fet de ser la primera dona presidenta dels Estats Units no va ser un element que canvies exacte, que fes el tom definitiu a la campanya.
Jo estic molt interessada. Que aquest país és molt més masclista
que racista.
Només, per exemple, quan es va votar, l'any 1868 va votar l'home negre. La dona blanca, 1920.
Ah, bueno, però no oblidem que Kamala té les dues coses. És una dona de color.
De color, no, dona no blanca, sí.
Exacte.
Vol dir que passa factura també en aquest votant sí, més racista. Sí.
La fa 8 o 10 dies sortia un treball al Washington Post molt interessat a base d'entrevistes i enquestes que es preguntaven, està aquesta pregunta eterna que ja es feia amb Hillary, està preparat aquest país per tenir una dona presidenta? I la resposta era, yes, but.
Els
plantejaments que hi havia era de tipus emocional. Sí. Arribar a preguntar per la maternitat, pels fills, el fet de ser commander in chief, el ser la responsable de l'exèrcit més poderós del món, el fet que una dona és, segons diuen, més emocional que l'home, pot posar en perill el país. I arriba, hi ha una frase en aquest treball que diu, s'imagineu una dona que amb el maletí nuclear i estan menstruant, textual, era un d'aquests treballs que va publicar l'altre dia Washington Post, era una de les preguntes per posar de manifest la qüestió emocional de les dones que fins a cert punt no poden estar dalt de tot per prendre grans decisions.
Entenc que les emocions a l'hora de prendre decisions, això també és un biaix i pot ser molt erroni, diríem, no s'haurien de tenir en compte. Finalment podríem dedicar tant ara ho ha fet Hillary i ara ho ha fet també Harris, ha calgut d'acabar jugant amb les regles dels homes. És a dir, per poder-hi ser, has de posar-te en les regles dels homes. I llavors l'espai, diríem, per moure't, és infinitament més estret. És una altra generació, respecte a la Hillary, però probablement encara no, tot i que s'ha col·locat en una posició molt pragmàtica, hi ha més flexibilitat, però allò encara no.
Són les 5:40. Som a Catalunya Ràdio en aquest especial que estem fent seguint les eleccions americanes amb Laia Balcells, catedràtica de Ciència Política de la Universitat de Georgetown, amb Sílvia Coppola, directora del Divan i doctora en Comunicació, i amb Núria Ribó, periodista també molt experta en el que està passant al país nord-americà, amb Francesc Garriga, enviat especial a Miami. Donald Trump està seguint aquesta nit electoral a Miami, amb Sèries Arnades molt a prop de Kamala Harris, seguint-ho aquí a Washington, en aquest especial que estem fent des de la capital del món, on avui poden canviar les coses, perquè ara mateix Francesc Garriga, recordem que està guanyant Donald Trump aquestes eleccions. Veurem què és el que va passant. Tot això, estem esperant resultats. Estem esperant un moment en què molts mitjans ja estan pronosticant aquesta victòria de Donald Trump. El mateix New York Times parla d'un 89% ara mateix de possibilitats de victòria de Donald Trump, i veurem què és el que acaba passant en unes eleccions on Donald Trump està guanyant per ara en 25 estats i Kamala Harris ha guanyat per ara a 14 estats.
I la...
Digues, Garriga.
I dic que la cosa vindrà d'aquests estats frontissa, dels quals només en sabem un, i que, per tant, fixa't, a Geòrgia, amb el 95% escrutat, més del 95% escrutat, i encara no s'acaba de dirimir qui serà el vencedor. La distància ara mateix és de 51% per Trump, 48,3% per Kamala Harris, però si encara no es dona per fet és que encara queden vots que poden ajustar el resultat. Però la resta és la tendència que estem explicant tota la nit. De fet, a la festa de Trump, ara ja comença a ser una festa. És a dir, que els seguidors de Donald Trump, que l'acompanyaran aquesta nit, comencen a celebrar-ho, veurem si aconseguiran celebrar-ho amb ell també present, declarant victòria, o si Trump aquesta vegada serà pacient i esperarà que es confirmin aquests bons pronòstics que ara mateix el col·loquen de nou a la Casa Blanca.
I a la festa de Washington, Sèries Arnades, com estan en l'ambient?
Doncs la veritat s'han buidat unes quantes cadires. Jo estic en una watching party que es diu una festa que s'organitza a diversos punts de la ciutat, a llibreries, bars, pubs, per seguir els resultats, el recompte. Washington és una ciutat molt demòcrata. Tothom que és en aquesta festa pràcticament és votant de Kamala Harris, però han tingut poca ocasió de celebració. La veritat, aquesta nit veurem què passa, però per primera vegada veig moltes cadires buides.
Deixa'm afegir algun element així com més qualitatiu, no? Diríem, què és Trump o què està passant ara mateix als Estats Units també, i que també ho veiem a Europa, no? La desconfiança en les institucions, en l'administració. Una desconnexió emocional que fa que tomba cap a Trump, diríem. Desconnexió emocional amb l'establishment, amb les administracions, i Trump, que representa que és el salvador, que està per damunt. De fet, vaja, fa el que vol, qüestiona, manipula, etc. I la polarització, diríem, que hi ha a la societat, i que abans ho comentàvem, de manera que fins i tot allò que es diuen, no, pares i mares que no voldrien que el seu fill, que la seva filla s'aparellés, i tu ets demòcrata, doncs amb un republicà i viceversa, no? Diríem, com dos mons cada vegada més grans. I tornant a les xarxes, trobo un element molt, molt interessant, és que quan es mira en quina edat ens posem quan estem fent anar les xarxes, resulta, sobretot Facebook, no, però també X, no, doncs a Facebook el comportament quan hi som és el d'una criatura de 13 anys, a X de 15, a TikTok doncs també una edat molt baixa, no?
Això
és molt interessant, perquè llavors tot és com si diguéssim...
S'estan infantilitzant també la política, no?
La política i el món i la societat i les normes i els temes, tot és molt més senzill.
Sèria.
Jo volia comentar el tema de les dones que comentàveu ara. El 2016, jo era corresponsal als Estats Units quan va perdre Hillary Clinton i va guanyar Donald Trump, i quan estava preparant les eleccions vaig entrevistar una noia que liderava una associació d'estudiants universitaris i que em va dir que Hillary Clinton no era una bona candidata per les noies, per les dones, perquè era massa vella, massa blanca, massa rica i massa heterosexual. Llavors, Kamala Harris és una dona que ha canviat una mica, diguem, aquests inconvenients que podia tenir Hillary Clinton, era menys establishment, menys estàndard, però al mateix temps, com deia, no ha volgut fer bandera ni de ser dona, ni de no ser blanca, ni de la raça, ni del gènere. I volia explicar una anècdota que crec que és molt il·lustrativa. A la Convenció Demòcrata de Chicago de l'agost, quan va sortir proclamada Kamala Harris, es va difondre un missatge entre les assistents perquè anessin l'últim dia vestides de blanc, que és el color de les sufragistes, i que és un color que Hillary Clinton portava el dia que la van nominar a la seva convenció respectiva a les eleccions del 16. Moltes dones d'aquella convenció anaven vestides de color blanc i Kamala Harris va comparèixer amb un vestit de color blau marí. És a dir, ella no vol portar la bandera de la feminitat ni de la lluita per el vot femení, no vol. I això, i l'altre tema que vull comentar és...
Clar, puc fer una pregunta, Cèlia, i sí, no vol, digue. Perquè creu que li aniria en contra?
Jo crec que ella vol... A mi, en una entrevista que vaig fer l'altre dia amb la congressista de Michigan, que va impulsar la llei que ha protegit l'avortament a Michigan a nivell estatal, em va dir que era una decisió sàvia i que ella havia fet igual. Per què? Perquè encara hi ha molta misogínia a la política i perquè això hi ha molts votants que els allunya. També jo he parlat amb votants que em deien, me'n recordo molt també les últimes del 2020, que no votaven Joe Biden perquè creien que era molt gran, que podia morir enmig del mandat i que llavors hi hauria una dona que seria presidenta. I per tant hi havia vot demòcrata que es fugava a Trump perquè una dona no fos presidenta. És a dir, encara hi ha molta misogínia a la política i perquè Kamala Harris, històricament, ella vol que se la respecti per la seva carrera laboral, diguem, per la seva carrera pública i no pel fet de ser dona. A més, no, recordem el famós comentari de J.D. Vance, no n'hem parlat avui, l'aspirant a vicepresident amb Donald Trump, que va dir o va criticar allò de les dones amb gats i sense fills. Kamala Harris no té fills propis, ella està casada amb el seu marit, té dos fills d'un anterior matrimoni, i per tant una mica com Taylor Swift, que va donar suport a Kamala Harris, i té fills i també té gats. És a dir, que està aquesta criminalització de la dona no típica, no? La dona no estàndard o la que s'espera del votant, sobretot del votant republicà, sobretot.
Laia.
Sí, no, aquest és un tema, no? En aquest país, com sabeu, doncs els candidats surten amb les seves famílies, hi ha un heteropatriarcat molt evident, és a dir, és, no, els candidats sempre amb la dona, hi ha la figura de la First Lady, que de fet la Kamala ha canviat, no, al ser la primera vicepresidenta ha tingut el seu marit, ha sigut el, no, el primer home vicepresident, també té aquí aquesta figura, però és molt difícil trencar això. Hi ha un ministre del govern que ja coneixeu, que és un home gay, que molta gent considera que és un gran candidat, però no es pot plantejar en aquest país que hi hagi un candidat presidencial que sigui un home gay, perquè no, perquè és que aquest país encara és un país molt, molt religiós, molt tradicional, i no podria tirar endavant. Llavors, jo crec que el fet de que la Kamala sigui una persona que no tingui aquest model de feminitat, no ha tingut fills, la pot haver favorit d'en certa manera, però també la pot haver perjudicat perquè no compleix amb el patró, no? I és això, la childless cat lady. No em sembla un factor irrellevant, al final, no?
No és irrellevant. Hem vist, quan començàvem a sentir en el moment en què accepta, no?, diríem, que serà la candidata, com es refereix molt a la història de la seva mare, no? És a dir, no tinc fills, però com va a buscar l'element femení amb la mare, com per crear una idea mental, no? Un context mental emocional. Difícil, molt difícil. És molt, jo crec que per a nosaltres europeus, per als catalans, és bastant inimaginable que aquest país és com si estigués 15, 20, 25 anys enrere amb alguns temes.
És un país molt conservador, Frederic.
Molt conservador. Bueno, i ella mateixa, la campanya deia, bueno, és com la més conservadora dels demòcrates.
S'ha anat posant cada vegada... Càmala no era una cosa gaire revolucionària, en aquest sentit, no?
No, és conservadora.
Estava mirant els estats que queden, els famosos swing states que estem comentant tota la nit, on hi ha menys diferència ara mateix, on la cosa està més ajustada, és curiosament Arizona. Hi ha un 0,4% de diferència entre Donald Trump i Kamala Harris a favor de Donald Trump. Hem de recordar dues coses. Una, quan Joe Biden va guanyar Arizona, va guanyar pel 0,3%, per tant estem en uns resultats molt semblants en aquest cas a la banda de Donald Trump. I segona, des de llavors fins ara Arizona va aprovar una llei que deia que qualsevol cosa que es quedés pel 0,5% de vots de diferència hi havia recompte automàtic. Per tant, vull dir, Arizona, la cosa pot anar especialment per llarg, en funció d'aquesta qüestió. I després l'altra qüestió, Georgia, que és una mica el que estem pendents, com deia el Garriga abans, perquè ja està en el 95% escrutat i no hi ha, com a mínim, no hi ha visió a cap mitjà de comunicació que ja l'hagi assignat a l'un o l'altre. Hi ha 135.000 vots de diferència entre els uns i els altres. Està mirant fa 4 anys Biden va guanyar Georgia per 12.000 vots, realment per un grapat de vots. D'aquí aquesta prudència i que va fer, per exemple, que fa 4 anys es triguessin dies. Associated Press, que és una de les agències de referència a l'hora de dir a favor de qui cau un estat, va trigar dies, no va dir res, fins que no es va fer el recompte i mira, les autoritats estatals van certificar
aquests 12.000 vots dependrà dels votants negres si han anat o no a votar, és a dir, si s'ha mobilitzat o no aquests votants que es calculava que podrien mobilitzar i capgirar la situació del que va passar fa 4 anys a Georgia. Digues, Garriga.
Queden bosses de vots demòcrates per comptar, uns 30.000 vots a Chatham County, que això és a Savannah, queden uns 34.000 vots a Gwinnett County, que això és al nord d'Atlanta. Per tant, diguem-ne que, com que encara queden aquests vots esperats que faran ajustar el resultat, ningú s'atreveix encara a mullar-se, però jo crec que ara ja és una qüestió més de precaució que no pas de que Donald Trump, si està per sobre del 50%, i ho està de forma clara, té un 51%, difícilment amb el que queda de percentatge Kamala Harris serà capaç de capgirar-ho. Per tant, diguem-ne que...
Georgia, jo crec que ja està bastant clar que aniria cap a Trump, no?
Georgia es mourà poc i s'anirà movent molt a poc a poc.
Està a 3 punts, no, per sobre?
Sí, no.
2,7.
No. De fet, ens havien dit abans de la jornada d'avui que cap a les 6 del matí, hora de Catalunya, Georgia i Carolina del Nord ja hauria d'estar tot el peix venut, Carolina del Nord ja ho tenim i Georgia, com deia el Garriga, estava molt a prop.
Per tant, com dèiem també des del principi de la nit, i de fet portem dies dient, tota esperança a Pennsilvània. Sí.
Tots els ulls a Pennsilvània, on el recompte segueixen encara favorable a Donald Trump. 83% dels vots escrutats i Donald Trump té un avantatge considerable. Repeteixo, si passa del 50%, ho té molt a prop i té el 51,4%.
I Hawaii encara no han començat l'escrutini. Quan comencen, Garriga?
Espera't, Hawaii, que ho tinc aquí apuntat. No, Hawaii. Hawaii tanca a les 6. Ara tancarà Hawaii.
Ara tancarà, per tant,
No, Alaska tanca a les 6. Perdó. Alaska tanca a les 6 i a les 7 tanca Hawaii. Per tant, Hawaii encara trigarà. Sí, perquè pensa que està encara més lluny.
I Nevada quan començarà?
Nevades tan ja, el que passa que triguen molta estona a... Ah, no, espera't. Sí, sí, sí. El que passa que, diguem-ne, que fins que no passen unes hores, no volquen resultats. Ja. I, per tant, ara estem a 0% encara.
Però això vol dir que després que, clar, ho volquen de cop, nevada?
Sí, sí, de cop i volta, pum, ja tindrà el 60%.
Val, val. Sí, perquè també és un estat important, també, amb tot això que estem explicant, eh?
Sí, el que passa, el que passa que, diguem-ne,
sí,
que...
Sí, sí, en Pensilvània... Sí, sí.
És que arriba un moment sí, que sí, ja només pots. Hem de mirar què passa a Pensilvània.
Uh-huh. Sí, sí, ja està, sí, sí.
Però, i Michigan i Wisconsin, no?, també.
Sí, sí, però vull dir que Harris els necessita tots tres, per tant, només... Sí, però
Wisconsin ara mateix, amb un 75% escortat, està guanyant Trump per 4 punts.
Correcte. I Michigan, i deies, per Michigan, 5 punts.
Sí, però estem un 44% escortat, sí. Encara aquí hi ha més marge.
Però fixa't, per exemple, a estats que ens havien quedat penjats, Virgínia, que entre cometes feia patir una mica, ja comença a agafar l'avantatge normal Kamala Harris, ara ja té 4 punts d'avantatge amb el 88% escortat, però en canvi, per exemple, New Hampshire, que temps enrere era un estat frontissa i ho havia deixat de fer, a aquesta hora de la nit normalment ja sabríem si és pels demòcrates o no. Doncs bé, encara no s'ha confirmat New Hampshire pels demòcrates, i el mateix val per Minnesota, tot i que veig que Minnesota ara fa 4 anys es va declarar a Biden guanyador a quarts d'una. Per tant, potser que encara tindrem una mica de marge, però certament els marges de victòria de Harris són menors que els de Biden, i en molts llocs Trump l'ha superat.
Sembla que Virgínia ja, el New York Times almenys ja l'ha
cridat. Sí, 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 sí. Ja es pot donar per feta. Sí, sí. Sí.
Són les 5:55. I som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, seguint aquesta nit especial als Estats Units des de Washington, amb Laia Balcells, Sílvia Coppola, Núria Ribó, també amb l'enviada especial Sèrie Sarnades, i des de Miami, amb Francesc Garriga, seguint a Donald Trump, també amb Frederic Vincent, i també amb Maiol Roger des de Barcelona. Maiol.
2 apunts, el New York Times ja dona el 90%, com dèieu, el Senat serà pel republicans, segons acaba de dir la Fox, i un apunt més frívol, abans que la Cèlia comentava, el suport de Taylor Swift a Kamala Harris. Taylor Swift, Eminem, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez, Beyoncé, Bad Bunny, tots donaven suport a Kamala Harris, i sembla que això no li hauria servit davant de Hulk Hogan o Kanye West, que eren els famosos que donaven suport a Donald Trump.
I el que sí que ha funcionat és el suport a les xarxes. Frederic Vincent, ho dèiem, Elon Musk ha sigut un suport imprescindible pel candidat republicà, sens dubte, però també pels criptobrothers que acompanya tot aquest fenomen.
I els podcasts, sobretot, ho dèiem abans, és una cosa que ha fet molt Donald Trump, ha prescindit molt dels mitjans tradicionals, ha anat molt a favor dels podcasts per apel·lar a aquest col·lectiu, sobretot de nois, joves, no necessàriament amb ensenyament, no necessàriament amb estudis superiors, que es decanten cap a aquesta qüestió. Estava mirant també altres dades en comparació a estats que ja estan assignats, però també per veure una mica la magnitud del que estem veient. Un cas interessant és Nova Jersey. S'està comentant molt en els últims anys el gir a la dreta de Nova Jersey. Ara fa 4 anys Joe Biden va guanyar Nova Jersey per 16 punts. El guanyarà Kamala Harris per 7. Vull dir que la distància s'ha retallat molt.
Sí,
és que
clar,
això explica
clar.
Molt. I ara veig un mapa de la tendència de vot. Et pinta de vermell o de blau en funció de si el vot ha virat cap al vermell o cap al blau, independentment de qui guanyi, i és un mapa pràcticament vermell. Si és un mapa pràcticament vermell, amb unes eleccions les anteriors que van ser tan ajustades, doncs ja no hi ha res més a explicar, a no ser que tinguem una gran sorpresa a partir del que queda de nit i en els propers dies, si és que la cap de campanya dels demòcrates doncs té raó i això encara anirà per llarg.
Clar, és que la cap de campanya, com dèiem abans, ha enviat a la seva gent a dir aneu a dormir, que hi ha estats que això anirà per llarg.
I el New York Times explica una cosa que diu que tenien una pantalla de la CNN i li han tret el so, perquè hi ha hagut un moment que un dels col·laboradors ha dit té més aire de 2016 que no pas de 2020, i algú ha dit, saps què, traieu el so i posem música, que tot això que tindrem.
Perquè la gent no marxi, no? A Sèries Arnades està marxant la gent a la festa aquí que tenim a Montana, Washington.
A la festa que jo he estat fa 6 hores que segueixo, doncs sí, la veritat és que hi ha moltes taules buides, la gent, clar, no, la gent està aquí per celebrar, per cantar, per aplaudir, i no està sent el cas. Així que aquesta, jo soc en un bar llibreria que està molt a prop de la Universitat Howard, que és on hi ha la festa oficial dels demòcrates i on Kamala Harris està seguint la nit electoral. Doncs aquesta festa, que fa un parell d'hores no s'hi podia entrar, hi havia una cua espectacular, la gent estava eufòrica aplaudint cada petit avenç que hi havia dels demòcrates, perquè aquí la gent és molt, molt demòcrata a Washington, doncs ara ja està mig buida, la veritat.
Clar, i aquí la reacció, si guanya Donald Trump, serà una altra, serà més decepció, no, Laia? Serà una sensació com de buidor de, per part dels votants demòcrates decepcionats amb el sistema, amb el resultat electoral, amb la democràcia, al final.
Washington DC té més una particularitat, que és que no tenim un estat. Aleshores, donada el context que estem veient, que és possible que no, que hi hagi control de la Càmera de Representants i del Senat i també de la presidència per part del Partit Republicà, això té implicacions molt grans per Washington DC, perquè tot el que sigui, nosaltres estem subjectes a la llei federal, diguem. No tenim estat propi, val? Llavors, per exemple, si hi hagués alguna regulació tipus, bueno, el tema avortament o així, aleshores els ciutadans de Washington DC no hi ha una protecció estatal, com pot haver-hi, per exemple, a Michigan, no?, que s'ha aprovat aquesta protecció del tema de l'avortament. Clar, llavors aquí els ciutadans de Washington DC queden certament desprotegits, sent votants majoritàriament demòcrates. Per tant, hi haurà una gran decepció, sí.
Ara arribarem al punt de les 6 del matí. De seguida seguim explicant el que està passant als Estats Units. Recordem que, segons el New York Times, ara mateix les probabilitats de que guanyi Donald Trump aquestes eleccions ja són d'un 91%. Trump 301, Harris 237. Veurem què és el que acaba passant en aquest tancament, que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio a les properes hores, i ho analitzarem també els propers minuts amb Laia Balcells, que és catedràtica de Ciència Política de la Universitat de Georgetown, amb Sílvia Coppolo, que és directora del Divan de Catalunya Ràdio, doctora en comunicació, i Núria Ribó, que és periodista, juntament amb Francesc Garriga, el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, també l'enviada especial Cèlia Cernadas, amb Frederic Vincent també des d'aquí, des de Washington, amb Maiol Roger des de Barcelona, i tot l'equip d'informatius i de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio. Arribem al punt de les 6 del matí.